Bé, bon dia. Jo sóc en Jordi Sicres i formo part del grup de llengües i aprenentatge que fins avui em pensava que érem els més joves de l'IRE, però ja he vist que no. Però en tot cas, devem ser segur els segons més joves perquè ens vam constituir com a grup de recerca, si no m'equivoco, el 2011-2012. Llavors, som un grup, a més, molt petit, perquè bàsicament som la Sílvia Llach i jo, com a persones que estem a temps complet i prou, i llavors tenim, també hi havia en el seu moment la Dolors de Ribot, que ja sabeu que s'ha jubilat, i llavors els altres tres membres són persones que són associades i que tots tres estan en actiu en el món de l'educació, sobretot a secundària. Ara, de fet, la Montserrat Mol està més implicada en escoles d'adults, però tant la Maria Fernández com en Quim Vallès són professors de secundària, que tenen interès també doncs, en temes de recerca. Llavors, he intentat fer bondat i posar també només les tres línies que se'ns demanaven de recerca, però evidentment en tenim més. Intentaré fer una mica de comentari i llavors us presentaré un projecte, una recerca que estem fent, no perquè sigui ni la més representativa ni la més important, sinó perquè és l'última. Llavors la que tenia més fresca i he decidit posar aquesta. La primera línia, i segurament és la més important, és la didàctica de la llengua i de la literatura. Dintre d'aquest camp, que òbviament és molt i molt ampli, ens interessa especialment tot el que és llengua oral. Tant la Sílvia com jo venim del món de la filologia, de la fonètica i la fonologia, per tant ens interessa doncs, la didàctica de la llengua oral. I els professors que tenim associats que estan en el grup, ells treballen sobretot aspectes de llengua escrita. Per exemple, la Montserrat Mola en aquests moments està fent una tesi doctoral sobre ortografia, com s'ensenya l'ortografia, quines concepcions hi ha de l'ortografia, primària, sobretot a primària, però també a secundària, i en els estudiants nostres de magisteri, no? Quines són les creences, quines són les actituds que tenen vers l'ortografia. Ens interessa també especialment la reflexió metalingüística, que com els nens aprenen o poden parlar i poden analitzar l'ús que fan ells de la llengua. Bé, i també hi ha algun aspecte de la literatura. Per exemple, la Maria Fernández porta un projecte centrat en l'escriptura del jo, llavors amb estudiants de secundària. Una segona línia important de recerca és adquisició del llenguatge i consciència fonològica. Aquí està molt lligat amb la tesi de la Sílvia Llach, que va fer sobre l'adquisició dels sons en català, en una edat que normalment no és gaire estudiada, que és a partir dels 3 fins als 7 anys. Normalment d'adquisició del llenguatge el lloc que està més estudiat són els primers anys de vida dels nens, a partir dels 3-4 anys cap endavant doncs, cada vegada està menys estudiat. I també la consciència fonològica, en aquest sentit hem fet, a part de petites recerques, ens hem dedicat més en aquest sentit a fer divulgació i a fer materials per editorials o tallers per als mestres, assessoraments per les escoles doncs, que ens han demanat que volien aprofundir en la consciència fonològica. I el tercer bloc així més important és la formació de mestres. Estem analitzant especialment també en el marc aquest de l'aprenentatge realista i reflexiu, aquest model de formació de mestres, ens interessa especialment analitzar quines són les creences, els preconeixements que tenen els nostres estudiants, perquè, bé, això ho sabem suposo que tots, venen amb idees molt fixes i que moltes vegades potser no són prou adequades i llavors cal analitzar-les, fer-les aflorar, analitzar-les i poder-les construir doncs, d'una manera una mica diferent, tant per la llengua com per la literatura. A banda d'aquests tres blocs, també hi ha un altre aspecte que ens hi hem posat potser una mica en els últims anys, que té a veure amb l'ús de les eines digitals, com la introducció de les noves tecnologies canvia la manera d'aprendre llengua, aprendre a llegir i escriure, o com s'utilitzen les noves tecnologies per llegir i escriure. I, per exemple, aquí vam participar en un projecte que lideraven la Pompeu Fabra, que es deia IES 2.0, i que aprofitava els anys en què es van introduir de manera bastant massiva els portàtils, els ordinadors portàtils dels instituts, a veure com això va canviar la manera d'ensenyar i d'aprendre, o fins i tot la manera dels estudiants d'utilitzar, com utilitzaven aquestes eines en els instituts. I ens centràvem específicament, o sobretot, en com els utilitzaven per llegir i escriure. Que això, evidentment, canvia la manera d'ensenyar, la manera d'aprendre. I l'últim bloc, que no l'he posat aquí, però que també ens hi hem posat en aquests últims anys, té a veure amb la cooperació transfronterera, és a dir, quin és el paper de les llengües, des d'un punt de vista sobretot sociolingüístic, el paper de les llengües, i en el nostre cas, en la nostra frontera, doncs amb la Catalunya Nord, de quina manera l'existència de la frontera, des d'una perspectiva més històrica a una perspectiva doncs, des de, no sé, de l'educació, els usos socials, etc., com afecta l'ús de les llengües, la gent com parla, com utilitza les llengües. I la recerca que us presentaré ara, que és una cosa molt concreta, per tant intentaré anar molt ràpid perquè potser és molt específica, però té a veure amb, de fet, amb la nostra trajectòria, els nostres orígens. Tots els membres del grup, de fet, venim de facultats de filologia o de lingüística. Per tant, la nostra formació de base, de grau, és lingüística. Llavors, ens interessa, o la volem aprofitar, aquesta formació, aquesta experiència que tenim, per analitzar, des d'un punt de vista més descriptiu, com és l'ús de la llengua que fan els nens en edat escolar, ja no només infantil, sobretot pel tema del son, sinó també a primària, com parlen i com escriuen. En aquest cas, això és una recerca que, ja es dic, és l'última que estem ara estant en revisió en una revista, que consisteix en l'utilització de enagrames, que ara us explicaré què són, per intentar classificar de manera automàtica textos per l'edat dels nens. És a dir, donat un text escrit per un nen X, automàticament, a partir de la descripció d'aquests enagrames, veure quina edat tenia aquest nen quan el va escriure. Això és un tipus de recerca molt descriptiu que ens serveix per veure realment què fan els nens a cada edat. No? I per tant, saber quines són les característiques dels textos a cada edat ens permet també preveure doncs, des del punt de vista didàctic doncs, quines actuacions serien interessants de fer. Llavors, en aquest cas, ens interessa, per aquesta recerca concreta, veure com combinen les paraules els nens, és a dir, quines paraules utilitzen de costat. Ens interessava també doncs, potser posar una perspectiva potser que no és probablement la més habitual en les facultats d'educació, que és utilitzant metodologies automàtiques i utilitzant eines d'anàlisi més quantitatives que potser no són les més habituals. I això combinat, òbviament, amb coneixement, amb les tècniques estadístiques. I al final el que estem fent, de fet, és una anàlisi estilomètrica, és a dir, mesurar l'estil d'escriptura dels nens. Aquí no ens interessen, en aquest cas, els nens concrets, aquest, en Joan fa això i la Maria fa això altre, sinó grups d'edat. I més endavant la idea és analitzar com es distingeixen, pel que fa als enagrames, com es distingeixen de l'escriptura adulta i de l'escriptura adulta escrita per a nens. És a dir, quan un adult escriu un conte per a nens, quan un adult escriu un llibre de text per als nens, a veure si d'alguna manera hi ha una influència, és a dir, l'adult escriu, s'acosta a l'estil d'escriptura dels nens o no, o fins a quin punt l'estil d'escriptura dels adults és imitat per l'estil pels nens. Bé, una mica la idea és anar per aquí. I llavors, per fer això és una tasca bastant costosa amb temps, perquè cal analitzar els textos des d'un punt de vista morfològic, paraula per paraula. Això és allò que fèiem abans a l'escola, de posar ratlletes o arbres. Doncs és fer això, evidentment no ho fem a mà, hi ha eines que ens ho fan de manera automàtica, però cal revisar-ho igualment. I llavors, a partir de l'input que li donem al programa, això és una aplicació que funciona en català, funciona en castellà i en anglès, que han desenvolupat a la Pompeu Fabra, l'Institut Universitari de Lingüística Aplicada, que es diu Hector www. I automàticament et genera un llistat d'etiquetes, per tant, el que fa és analitzar paraula per paraula i la desambigua, perquè una mateixa paraula, la, pot ser un article, pot ser un pronom. Dona, pot ser un nom, ara que ja no porta l'accent diacrític, pot ser un nom, pot ser un verb, etc. Llavors això ho tenim automàticament, aquí tenim un exemple d'etiquetes, fins i tot els signes de puntuació, els es tenen en compte. I llavors el que fem és analitzar els N-grames. N és un diferent nombre, la recerca prèvia indica que els més interessants són els bigrames i els trigrames, per tant són combinacions de dues o de tres seqüències, per exemple aquí la caputxeta té una cistella punt, el primer bigrama seria la caputxeta, el segon bigrama seria caputxeta T, té una cistella, cistella, punt. Tot això són bigrames i els trigrames seria el mateix però en grups, agrupacions de tres. I llavors, com que ens interessa classificar, descriure i poder classificar, per veure si aquesta descripció que hem fet és acurada, és a dir, serveix, el que fem és anàlisi discriminant lineal. Llavors, això és un exemple que no té res a veure, però que s'entén molt bé. Tu agafes tota una sèrie de variables, de dades, i t'interessa saber quines característiques tenen les empreses solvents o les empreses que han fet fallida, i això ho fan els bancs, per exemple, per saber si et donaran un crèdit o no. Llavors, si les empreses solvents doncs, tenen una determinada vida, tenen una determinada història, tenen uns determinats ingressos, un determinat nivell de deute, etc., combinen totes aquestes variables i et poden representar en dues formes el punt on estan les empreses solvents. Les empreses que fan fallida, doncs, tenen unes altres característiques que s'agrupen entre si i l'anàlisi discriminant el que fa és fer una funció discriminant, una ratlla que et diuen si tu estàs aquí et donarem el crèdit, si tu estàs aquí no te'l donarem. Llavors, per saber si aquesta... Llavors, clar, una empresa nova, doncs miren les variables que tu tens i apliquen aquesta tècnica estadística i et sortirà un puntet en un lloc o altre i per tant et donaran o no et donaran el crèdit. En el nostre cas, tant no són empreses solvents o empreses en fallida, sinó que són textos escrits per nens de cicle inicial, de cicle mitjà o de cicle superior. Llavors ens classifica, ens permet separar a partir dels N-grames, de les combinacions aquestes de paraules, si aquell text probablement ha estat produït per un nen d'una edat o d'una altra. Llavors, el corpus actual que tenim, que estem ampliant i que intentarem anar ampliant doncs, tant com es pugui, perquè això és com més dades, òbviament millor, tenim 196 textos, nens des de segon de primària fins a sisè. Els de primer els vam descartar perquè encara no donava gaire de si, però bé, potser amb altres tipus de text doncs, es podria fer. Són textos bastant breus, de 150 a gairebé 300 paraules. Nens i nenes, barrejats, tenim tot controlat. I llavors aquí tenim, per cada bigrama, això és una taula que és molt, molt llarga, només n'he posat òbviament un trosset, per cada bigrama mirem si presenten diferències entre cicle inicial i cicle mitjà, entre cicle mitjà i cicle superior, entre cicle inicial i cicle superior i entre cicle mitjà i superior. Les diferències és que el gran canvi es produeix entre cicle inicial i cicle mitjà i no tant entre cicle mitjà i cicle superior. de totes les possibles combinacions que hi ha de bigrames i trigrames, que n'hi ha moltíssimes, només se n'han de seleccionar unes quantes, que són les que apareixen en una proporció més gran de casos. I això aquí he posat només un parell d'exemples per veure. Un signe de puntuació més un adverbi, la D és un adverbi, té una puntuació molt alta en la segona funció. La segona funció caracteritza el cicle superior. Per tant, l'ús d'adverbis per començar una frase és un tret característic dels textos més, diguem-ne, més evolucionats, que es corresponen als nens més grans. Hi ha altres variables, doncs, que tenen òbviament altres característiques. I al final aquí ens surt un gràfic que ens permet classificar els nens. Ja hem vist que els textos de cicle inicial queden bastant separats per les dues funcions respecte als de cicle mitjà i superior, que queden una miqueta més barrejats. Per tant, és bastant fàcil de manera automatitzada classificar un text escrit per un nen de segon, i és més difícil, tot i que també globalment tenim un èxit de moment de més del 70%, gairebé un 80%, això està bastant bé. A mesura que anem posant més textos també diferents, tot això són, aquí tots els nens havien escrit el mateix text, que era, explica el conte de la caputxeta. Clar, què passa quan utilitzes no sé, una carta, una entrada de blog, tot tipus de text diferent, doncs evidentment això ens anirà enriquint l'estudi. I em sembla que ja està.